Mira, la petita localitat de la comarca de Zamora, de Sanabria Robleda Cervantes, de poc més de 440 veïns, va marcar ahir la temperatura més baixa d'Espanya. A les 7:50 del matí va marcar menys 7,3 graus. A continuació, les dues següents més fredes de tot Espanya van ser a Lleida, empatades a menys 7,2 graus al Cap de Baqueira i també a Portainé. I et preguntaràs, això és notícia? Doncs home, tenint en compte que tenim les temperatures tan disparades, sí que és notícia que hem baixat sota zero i que dos de les més fredes són a Lleida. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Estem a dimarts avui, eh? 9 de març del 2021, ara mateix les 12:21. Quina temperatura, ja que hem començat parlant de temperatures, quina temperatura tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida? 10 graus. 10 graus a la ciutat de Lleida, temperatura sensiblement inferior a la setmana passada. Tot seguit farem la connexió amb l'Armando Álvarez des de l'Observatori Meteorològic de Lleida perquè ens expliqui quina és la previsió meteorològica per avui i els propers dies, que ja et dic que tal com ja ens va avançar, sembla que baixaran un pelet les temperatures. Això ho sabrem tot seguit. També farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Com tots els dimarts marxarem cap a Q2 Consultors, que saps que parlem de temes on et pot ajudar un advocat. I avui estarà amb nosaltres el Joan Bellmunt, per plantar-nos a la una. Amb el Joan Bellmunt ja saps que obrim la finestra dels records i que, a més, doncs, parlem de professions que ja han desaparegut, que no fa tants anys que eren molt comuns i que a poc passa el temps i no ens adonem i desapareixen. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de gastronomia, ja ho saps, amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, a l'espai de gastronomia de COPE Lleida. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política, on ja t'avanço que els socis de govern han signat, de govern de l'Ajuntament de Lleida Ciutat, han signat un document en el que signen la pau i que segueix el tripartit a l'Ajuntament de Lleida. En fi, parlarem d'això i d'altres històries. Ja saps que tens un número de WhatsApp a la teva disposició en el que ens pots enviar missatge de veu, dic missatge de veu perquè sempre m'agrada escoltar la teva veu, o si no, de text. És el 664-526-180, 664-526-180, perquè ens puguis dir el que vulguis. Fins i tot, escolta, avui a la tertúlia de polítics m'agradaria que parléssiu d'aquest tema, doncs el que tu creguis oportú. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
10 graus a la ciutat de Lleida. Però la tendència per avui quina és?
No, pues per avui seria que s'obressin clarianes, que llogués el sol i ens enfilem a 14, 15, potser no tant perquè estarà aquesta capa d'estrats que estem tenint a la plana de Lleida que estarà frenant en l'ascens de temperatura. De fet, jo he estat tot el matí una mica així preocupat, investigant, perquè la propera nit i matinada podria ser algo més que fresca, gairebé freda. No. I és que saps des de quan no fa fred a Lleida? Fred, és a dir, que la temperatura baixa de 3 graus.
A partir de 3 cap a baix.
Fa molt temps, El darrer dia que vam patir una mica de fred de matinada, un grau, va ser l'11 de febrer.
Déu-n'hi-do.
I estem a 9 de març.
Pràcticament un mes.
I estem parlant de la matinada del dia 10 de demà, que seria que les temperatures podien baixar força de nit i matinada al quedar-se el ras. Tot dependrà de que bufi més o menys el vent o es formi boira, que ens ajudaria, ens frenaria el descens. N'hi ha previstes temperatures al Pirineu i Prepirineu entre 4 sota 0 i un grau positiu, a la zona de la plana de Lleida entre menys 1 i 4, clar, menys 1 ja és una mica dolent.
I més no, ara, com estan els arbres,
He estat mirant i sembla que en 1 sota 0 no patirien tant. Sembla que la flor aguanta 2 sota 0, 2 i mig sota 0 durant una estona llarga. Si el descens és lent i gradual, no faria mal. Clar, aquestes temperatures per cada perquè la població són una mica més altes, el camp són una mica més baixes, clar, clar. I depèn de les fondalades, llocs que es puguen refredar, hi ha una nit una mica de risc, no sembla molt gran, però no és una gelada negra ni intensa, però fregaríem llindars, eh? Estos llindars de 2 sota 0, 3 sota 0, són perillosos i es mantenen força hores.
Això aquesta propera nit, Armando?
Propera nit, principalment aquesta propera nit, la de dimecres. I hauria una enfilada de les temperatures. És a dir, hem tingut les temperatures durant gairebé un mes, pues les mínimes molt altes.
Sí.
I les màximes, pues, acceptables, 14, 15, 16, 17, pues ara sembla que s'extremitzarien una mica. És a dir, les mínimes baixarien més les properes nits i matinades, sobretot la propera, les altres no tant. I les màximes s'enfilarien. S'enfilarien sobretot dijous, que podien fregar els 17, 18, 19.
Caram, una altra vegada.
És a dir, sí, sí. El problema que, claro, és diferent.
Però bueno,
serien contrastades entre el nit i el dia.
Clar, aquest és el problema, que al matí t'has d'abrigar, perquè vens de la nit que ha baixat la mínima.
Sí.
I després al migdia estàs a 18 graus.
Sí. Esto es lo que podría
es pasar. Ideal per refredar-se, ja us ho dic ara.
No,
és així, ideal per refredar-se. Escolta, Armando, és dimarts avui. Han sortit les previsions a mig termini.
Bueno, globalment, gairebé tota la península ibèrica, excepte gairebé tota Catalunya, és que estem un altre cop en el llindar, estarien per sota de les mitjanes, nada, un grau o dos per sota de les mitjanes, però Catalunya estaria en blanc, és a dir,
igual.
Ni amunt ni avall, sinó al voltant de les normals. No estan, cuidado con les nits i matinades, que estaran tenint 3 o 4 nits i matinades per sota de 3 o 4 graus, i la propera, la més important, que podria haver alguna gelada a la plana de Lleida, i durant el dia s'enfilaria una mica la temperatura tant de dimecres com sobretot dijous. Pues podria ser el dia més càlid de la setmana.
Doncs seguirem...
Seguirem veient a veure què passa demà.
Bueno, si no, aquesta nit ja sabeu.
Esperem que no passi res, que sigui una gelada neta, que no passi d'un sota zero i no faria mal.
Demà en parlem.
Però els desitjos no funcionen, en meteorologia.
No. Passa el que passa.
Hem d'acostar-nos a lo que preveu la natura i no a lo que volem nosaltres.
Correcte. Armando Álvarez, parlem demà.
Fins demà, bona tarda.
I ens anarem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ja ho sabeu, aquesta nit baixarà almenys les mínimes per sota del que estem acostumats. Per tant, això vol dir automàticament que demà al matí farà fresca quan surtis de casa. O farà més sensació de fred del que està fent aquests dies. Que després contrastarà amb el que deia l'Armando, que podem arribar a la temperatura màxima d'entre 16 i 18 graus. I reitero, això és personal, és experiència personal, és ideal per refredar-se. I mira, qualsevol altre any et diria que, vale, mira, et refredes al març i no passa res. Però clar, avui en dia, a la situació de pandèmia que estem vivint, refredar-se ara és un problemón. És un problemón perquè si estàs treballant en una empresa i no estàs teletreballant i comences a estornudar o a tossir a l'empresa, directe cap al metge, a fer-te la PCR directe. Si estàs a casa, doncs el mateix, per descartar, perquè clar, ara ja estem paranoics, però és veritat, és una cosa que s'ha de mirar, és un símptoma de la Covid-19, una cosa similar al refredament, per tant, ull, perquè aquestes oscil·lacions de temperatura afavoreixen que et puguis refredar, i avui en dia, doncs, refredar-se... vull dir que una persona comença a estornudar pel carrer i tots ens la mirem i tots ens apartem 2 metres, eh? I que avui en dia, poca broma amb aquestes històries. Parlem de successos primer perquè hem de dir que un home va morir ahir dilluns mentre treballava en una empresa frutícola de Serós, al Segrià. Els fets van passar cap a 11:15 del matí quan els operaris d'una empresa de manteniment i reparacions de teulades van pujar al sostre de la nau. Part de la teulada va cedir i un d'ells va caure. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles dels Mossos, els bombers i el sistema d'emergències mèdiques, que no van poder fer res per salvar la vida d'aquesta persona. La víctima és un home de 58 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Lleida. Arran de l'accident laboral, els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball van obrir una investigació per esclarir els fets. També la magistrada del jutjat de Guàrdia de Lleida va decretar presó provisional comunicada i sense fiança pel jove de 26 anys que va ser detingut diumenge per circular a una velocitat punible, drogat i sense haver obtingut mai el carnet de conduir. Una joia, vaja. Els fets van tenir lloc pels vols de les 7 de la tarda quan una patrulla de la Guàrdia Urbana va aturar un conductor en un control de documentació al carrer Camp de Mart. Aleshores, es va fugar del control a gran velocitat i va començar una persecució mentre el jove conduïa de forma temerària per voreres i sentits contraris fins que va provocar un accident a la Nacional 240 al quilòmetre 97. Després de patir l'accident, el conductor va fugir a peu fins que va ser detingut per la Guàrdia Urbana. És natural del Marroc i veí d'Aitona. I, canviant de tema, ahir va ser 8 de març, els carrers de Lleida es van tornar a tenyir de color lila amb motiu del 8M, tot i la Covid-19. La mobilització ciutadana ha estat inferior a la registrada anys anteriors, amb poc més d'un miler de persones, i s'han tornat a organitzar dos actes per separat, un per la coordinadora 8M i l'altre per Marea Lila. El primer ha estat el més multitudinari, amb una manifestació que ha sortit a les 6 de la tarda de la plaça Víctor Siurana per reivindicar un 8M feminista, combatiu i anticapitalista sota el lema el masclisme no ens atura, la Covid-19 tampoc. La marxa va acabar davant la subdelegació del govern espanyol, on s'ha llegit un manifest i s'ha fet una foguera amb caixes de cartró que s'han cremat amb el foc. També han cremat una banderola de Vox. La portaveu de la coordinadora 8M, Roser Sanz, ha explicat que surten al carrer per exigir més llibertats i més drets.
Bueno, aquest any destaquem sobretot el tema de que exigim més cures, més centres, més espais per les dones maltractades que han hagut de viure amb els seus maltractadors, més drets laborals, que hi han hagut molts ERTOs, molts ERTEs en general, i bàsicament exigim més drets i més llibertat.
També dones de 14 àmbits van participar a Lleida a l'acte institucional del 8M. Van explicar les dificultats que tenen en relació amb la igualtat al món rural, a l'educació, a la migració, al col·lectiu transgènere o l'ètnia gitana. Enguany s'ha volgut posar el focus d'una forma especial en l'àmbit de les cures, després d'un any en què s'ha patit molt a causa de la pandèmia. L'acte del Dia Internacional de les Dones aquest any s'ha canviat d'ubicació i s'ha fet al davant de la plaça Blas Infante, al costat del riu Segre, per poder garantir així les mesures de distància contra la Covid-19. Per la seva part, el col·lectiu feminista Dones Lleida, que ha renunciat a participar-hi, ha protestat contra la presència policial a l'acte, tal com ja va passar l'any passat. Escoltem a Anna Ariño, del col·lectiu Dones Lleida, que explica doncs, el motiu d'aquesta protesta.
Ens van dir que aquesta vegada no participarien els cossos de seguretat, ni els militars ni la Guàrdia Civil, d'acord? Aquest any només participarien dones. Nosaltres en un principi ens vam apuntar i ens va vindre de l'Institut Català de la Dona que se faria l'alta institucional com cada any. I nosaltres ens hem negat precisament per això, perquè estem en contra de la violència, com deia la companya, en contra dels militars i som pacifistes.
Canviem de tema perquè el Consorci del Museu de Lleida insisteix a denunciar la judicialització del patrimoni de la franja custodiat al Museu de Lleida i la indefensió jurídica agreujada per les darreres resolucions judicials que confirmaven el trasllat provisional de les peces a Barbastre i que asseguren provoquen dilació i contradiccions en les respostes dels tribunals d'Aragó. El plenari del Consorci del Museu de Lleida, que es va reunir aquest dilluns amb caràcter extraordinari, exigeix una resolució jurídica diligent per a que la tramitació legislativa no constitueixi un bloqueig a les accions que es puguin emprendre. Destaquen també que institucions internacionals dedicades a la conservació del patrimoni defensen la unitat de les col·leccions. En fi, és altra vegada el tema de l'art, que si ja ets veterà escoltant els mitjans de comunicació de Lleida, sabràs que tranquil·lament fa 10 anys que en parlem, i també sabràs que, en fi, arrel del 155 i de tot el que va passar el 2017, sembla que es va accelerar cap a una banda, però que vaja, que això no està a prop de cap mena de solució, i és més, la solució que s'està fent ara fixeu-vos que al final no deixa content a ningú, amb el qual dic que és una mala solució. És a dir, si no deixa content a ningú, ni els d'aquí perquè marxen, ni els d'allà perquè no tornen totes, vol dir que és una mala solució. I per tant, potser s'hauria de parlar més, de cedir més pels dos costats i de buscar solucions que realment siguin convenients per la societat dels dos costats, que al final som els que anem al museu, els qui ens informem i els qui gaudim d'aquest art, en aquest cas, o de qualsevol peça de cultura, del museu. Potser pensar més en la gent i no tant, més que judicialitzar-ho, és polititzar-ho. Ja fa massa setmanes, mesos, anys, si voleu, que quan parlem de polititzar qualsevol cosa, ja sabeu el que passa, que s'acaba espatllant tot plegat. En fi, parlant de política, obrim la plana local, perquè la crisi que ha posat el govern tripartit de la paeria al límit de la ruptura sembla que ha arribat a la seva fi, almenys temporalment, després que tant Esquerra com Junts per Cat i Comú signessin ahir la pau i mostressin voluntat de seguir el govern. Així ho van assegurar les tres formacions en un comunicat conjunt, escrit i contundent, en el qual recalcaven que la voluntat de les tres parts és continuar treballant i que tothom ha expressat de manera clara la voluntat de continuïtat del govern. No han afegit res de si és que les cadires són massa còmodes com per deixar-les, ni dignitat ni històries. Per tant, segueixen els tres amb crisi oberta, tot i que diuen que, escolta, que això ja està tancat, és la segona, i a més ha estat la més virulenta, abans d'arribar a la meitat del mandat, abans d'arribar als 2 anys. Per tant, es tanca aquesta crisi, la més dura que ha patit l'executiu, com dèiem, amb menys de 2 anys de mandat. Veurem per on esclata la propera vegada, perquè aquestes coses, si es tanquen en fals, ja sabeu que tornen a obrir-se. En fi, obrim la secció en la que parlem de les dades del coronavirus. Estem a pocs dies de que faci un any de la declaració de l'estat d'emergència o l'estat d'alarma, que va ser el 14 de març, però avui, 9 de març, es compleix un any des de que es va diagnosticar el primer cas de coronavirus a la demarcació de Lleida. Per tant, avui podem dir que fa un any, amb prova científica, amb una PCR que va donar positiva d'una persona a Lleida. Un any ha donat per molt, moltes xifres que hem hagut de dir, molts índexs que hem hagut d'explicar i que abans no sabíem. Hem après fins i tot de geometria o d'àlgebra, si voleu, amb el tema de les corbes, etc. Però, a través de la ràdio és difícil, però jo ara t'explicaré els positius que hem tingut més a més en aquest darrer any a la demarcació de Lleida i veuràs com arrel de la campanya de la fruita, de la campanya de l'estiu, la cosa empitjora i ja no hem pogut remuntar a la baixa a la demarcació de Lleida. Comencem al març del 2020 i és cert que el març, abril i maig del 2020 es feien moltes menys proves que avui en dia. Això és cert. Però comencem al març amb 1.000 positius a la demarcació de Lleida. A l'abril, 1.000 més. Et faig xifres rodones, perquè són 989, però ja ens entenem. 1.000. El maig va baixar a 500. Veníem del tancament total de l'abril, per tant, sembla que el tancament va fer la seva feina. El juny, que ja es va... Vam estar transitant amb aquelles desacceleracions progressives, fins a arribar a Sant Joan, que ja es va donar llibertat total, ja sabem tots el que va passar. Doncs el mes de juny vam tornar als 1.000 positius i al juliol, ull, perquè a Lleida ens en vam anar als 5.500 positius. 5.500, veníem de 1.000 al mes. Veient aquestes xifres, i la de l'agost, de 2.500, veient aquestes xifres, és normal que tanquessin el Segrià. És normal. Xifres a la mà, és normal. Per molt que ens empipi, és normal. Ara, el que no és normal és que no es fes res al maig o al juny per evitar que això passés. Perquè això tothom ho sabíem que passaria. És més, quan va començar a haver el primer cas a l'Aragó, que per qüestions climatològiques comencen abans, aquí no es va fer res. I el resultat és aquests 5.500 positius al juliol. I no n'hi havia més perquè no havia més proves per fer. A l'agost 2.500, al setembre 1.500, i a partir d'aquí ens hem acostumat a viure amb, a octubre, 5.000 positius més, al novembre 4.400 positius més, parlo de la demarcació de Lleida. Estem parlant de més de 100 positius cada dia, que ja ens hem acostumat a aquestes xifres, i no són normals. Al desembre 3.200, al gener 5.200 una altra vegada. Veieu l'efecte del Nadal? No, és que no passa res, tranquils. Hem de confiar que la gent ja sap el que ha de fer. Doncs això, les xifres ens diuen que no es pot confiar. Parlo de la gent en general. Gener, 5.200 persones positives, igual que el juliol. I el juliol va ser una barbaritat. Doncs el gener, fixeu-vos, hem calcat les xifres. I què va passar el gener? Doncs les dates de Nadal. Al febrer, 3.000... i el que portem de març, el que està comptabilitzat, que són 4 dies, 374 persones que han donat positiu, quasi bé 100 al dia. Aquestes són les xifres, i aquestes sí que són, no es poden interpretar de cap manera. Són les xifres fredes i dures. I aquesta és la situació que tenim. I la por és que estem al mes de març, que no hi ha govern a la Generalitat encara, que no sabem quan tardarà i quan prengui possessió, quan tardaran a començar a fer feina, i la campanya de la fruita ens arribarà una altra vegada, i jo l'any passat deia a l'abril que ens atropellaria i ens va passar per sobre, i les xifres així ho demostren, i el confinament del Segrià així ho demostra. Repeteixo, xifres a la mà, és que és normal que confinin el Segrià, és el més normal del món. El que no és normal és que no es prenguessin mesures mesos abans perquè això passés. Bé, un any després, amb tota l'experiència del 2020, veurem per on van els trets. Veurem, i espero ser optimista. Però a hores d'ara, fixeu-vos que no s'ha fet res i ja estem al març. A hores d'ara, quines són les xifres? Doncs que tenim 126 persones hospitalitzades i que a la UCI els crítics han pujat. Han passat de 18 a 21. Ahir havien pujat de 17 a 18. Són molta gent, crítics a Lleida, molta gent. El risc de rebrot és de 277 al Pla de Lleida i la RT ja ha pujat de l'1, per tant estem en creixement, és de 1,05. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 293 punts i la RT és de 0,78, 4 centèsimes més que ahir. I a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot baixa del 200 per primera vegada amb molt temps, tant temps com la primera setmana del mes de desembre, i la RT puja un pelet però està per sota de l'1 a 0,92. Per tant, ull, perquè les xifres no enganyen, i aquestes són.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I és el moment en el que marxem cap a Q2 Consultors. Ja saps que sempre et dic que, escolta, posa't un advocat al teu costat, una advocada, un advocat, perquè no saps mai quan el pots necessitar. I mira, jo et dono l'oportunitat de conèixer els amics de Q2 Consultors cada dimarts amb el Josep Lluís Gómez o amb la Mireia Planes o amb d'altres companys. Estan al passeig de ronda número 57 a Lleida, a internet www.q2-consultors.com, i si no, el telèfon, que és fàcil i còmode, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Com dèiem, amb el Josep Lluís Gómez, que és advocat i que normalment està amb nosaltres els dimarts. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, la veritat és que hi ha temes d'aquests que quan te'ls plantegen, igual no t'han tocat mai, però quan te'ls plantegen dius, home, això és interessant perquè alguna vegada n'he sentit a parlar i segurament al llarg de la vida t'hi acabes trobant. És el tema de... Jo tinc un pis o un local comercial i sóc el propietari i el llogo. Del que faci el meu llogater, fins on jo sóc responsable i fins on no? El seu dia a dia o un accident o que es porte malament amb la comunitat o jo què sé. Fins on jo sóc responsable i fins on no?
Pues la veritat és que és una pregunta que ens pertoca respondre-la tot sovint. Quan una persona renta una vivenda, un local, la veritat és que normalment té tres preocupacions bàsiques. Mm. Una és que se'ns pagui el lloguer,
sí.
La segona cosa és que aquell pis o aquell local es mantingui en bon estat i que se'ns torni quan arribi el cas amb bon estat de conservació. I la tercera és que aquesta persona es comporti correctament i no doni problemes als veïns, no?
Clar.
Veïns que poden rebre problemes de dos tipus. Un és una possibilitat de que pateixin algun tipus de dany i l'altre, molèsties, no?
Sí.
Quan parlo de dany estic parlant doncs, d'una fuita d'aigua, d'un incendi per una cigarreta mal apagada o per un electrodomèstic que hi ha hagut algun tipus d'incident. I el primer que caldria recomanar és que la propietat se n'ha de cuidar de que l'arrendatari o la mateixa propietària tingui una bona assegurança per cobrir aquestes contingències, en el qual pues, la meitat del problema estarà solucionat. Però si no hi hagués una assegurança, el que es pregunta el propietari és jo tinc que respondre per allò que faci l'arrendatari?
Clar, clar.
I la resposta és que no en alguns casos i sí en alguns altres.
Ah, caram.
És a dir, el propietari no té que respondre d'una conducta individual de l'arrendatari. És a dir, si es deixa un cigarro mal apagat o si es deixa una aixeta mal tancada, no n'és responsable d'aquest fet. Val? De la mateixa manera que si es tracta d'una reparació menor que no es fa, és a dir, una aixeta que goteja, no n'és responsable la propietat. És a dir, no hi ha una responsabilitat com passa del pare respecte del fill, que n'és responsable quan
sí,
és menor d'edat,
sí, sí.
O de l'empresa respecte del treballador, que n'és responsable. Aquí no hi ha una responsabilitat. Per tant, allò que faci l'arrendatari no és problema de la propietat.
Com si, per exemple, fa una festa i fan molt soroll i es queixen els veïns.
Correcte.
Si ve la
correcte.
Policia, doncs és pels que hi estan vivint, no pas pel propietari.
Correcte. El que sí que ha determinat de reparacions és que sí que n'és responsable el propietari i no l'arrendatari. És a dir, si hi ha una tuberia que perquè es fa vella, que està a darrere de la paret i aquesta tuberia empotrada es forade, o si hi ha una avaria de la caldera de calefacció perquè es trenca la bomba i hi ha una fuita d'aigua, això sí que és una responsabilitat de la propietat i no de l'arrendatari. Val? Però per lo de més, aquestes altres reparacions no són responsables teva. Els problemes de conducta, els sorolls que tu deies, l'existència d'animals, n'és responsable el que ocupa el pis,
val.
El que sigui, val? Activitats molestes, insalubres, perilloses, il·lícites. I quines són aquestes activitats? Doncs moltes vegades cal veure els estatuts de cada comunitat. Hi ha comunitats, per exemple, que no deixen que als baixos hi hagi un local d'hostaleria,
uh-huh.
En el qual pues, no es pot llogar el local pues, per la bar. No? Caldrà veure què diuen les ordenances municipals i cal aplicar una mica el sentit comú que tu deies abans d'una festa que el que fa és fer soroll i perturba la convivència, no? Tot allò que suposa sorolls, olors, brutícia, conductes perilloses, això d'aquí n'és responsable que es realitzi i no n'és responsable la propietat de manera directa. Però faig una excepció.
A veure.
Quan la comunitat de propietaris està cansada d'aquests sorolls que són greus i que són permanents, pot instar a través del jutjat que requereix que la propietat i l'arrendatari perquè s'aturin. I si no s'aturin, es pot demanar fins i tot, que, a més de danys i perjudicis, s'aturi aquell arrendament.
Ah, caram.
Clar, si s'atura l'arrendament, doncs, evidentment, el propietari deixarà de percebre la renda
clar.
Del lloguer, en la qual... Però, bueno, són conductes extremes...
Això que anava a dir, greus, que ara entenc que això és un cas molt extrem, perquè, vaja, vull dir, és difícil treure d'un lloc una persona que no paga, i ja sabem que hi ha uns plaços, doncs imagina't en un cas així, no? Suposo que això seria un cas extremíssim.
Un cas extremíssim, perquè, evidentment, estem entre cometes, jugant amb el dret a la vivenda,
clar.
I ho hauríem de provar. Primer ho hem de provar, segon ha de ser greu i ha de ser prolongat. És a dir, per unes obres molestes durant 2 setmanes no podrem arribar a aquesta conclusió. Haurien de ser unes obres pues, durant molt temps i que unes
molèsties
molt greus. Però podria ser que en aquest cas extrem la propietat també es vegués repercutida. Fora de lo de més, pues, bueno, lo de sempre, mantindre el pis com a propietari en un bon estat i lo de més en principi no ens tindria que afectar.
Bueno, Doncs ja ho sabeu, això és a grans trets. A nivell particular, 973-28-28-18, 973-28-28-18. A Q2 Consultors tu li expliques, truques, li expliques el teu cas particular i tranquils que et buscaran la millor solució. Segur, de veritat que ja ho hem dit, tenir un advocat de confiança sempre, sempre serà un avantatge i no un inconvenient. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, Ricardo, bon dia a tothom.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, que ja és la senyal, bueno, la senyal, la sintonia, per rebre el Joan Bellmunt i marxar directes cap a la una. Joan Bellmunt, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Com estàs, Joan? Tot bé?
Sí, de conya. Mira, bé. Ara que ja va ser les eleccions tan multitudinàries que teníem, doncs sí. Ja tots més tranquils. Ja.
Sí, sí, però guai, al final, bueno, o sigui, al final, qui va voler i va poder va anar a votar, qui no, no... I estem com sempre, o sigui, al final la pandèmia era una excusa, però al final és exactament el mateix. Seguim sense govern, eh? Vull dir que...
Sí, sí, i a veure, el que veig és que hi ha empresaris que es reunixen perquè la cosa no acaba de rullar.
Que no rulla res, eh?
I llavors dius, potser seria una prioritat d'engegar aquest país i fer-lo tirar endavant.
Però d'una vegada ja, eh?
Sí, sí.
Ja toca. En fi, nosaltres el que fem és aturar-nos un moment... Tirar la vista enrere, perquè amb el Joan Bellmunt ja sabeu que obrim la finestra dels records i parlem també de professions perdudes. Jo dic sempre que no està malament mirar cap enrere de tant en quant per veure què es va fer i què va passar, per aprendre, sobretot. No és el cas, avui, però de què parlem avui, Joan?
És per no tornar-se a pegar moltes vegades.
Sí, per això ho deia.
Però la dita és clara, que la persona, el ser humà, és l'únic que ensopegui dues vegades amb la mateixa pedra.
Exacte.
Jo diria que més d'una i més de dues.
Sí.
A vegades potser tenim el peu trencat i ha d'estar ensopegant als mateixos llocs.
Tens tota la raó.
Mira, avui m'agradaria parlar d'una cosa que no és massa coneguda al nostre territori, i és les mines i els miners.
Ah.
Dius, carai, aquí teníem mines, ho associem això amb d'altres indrets del territori de la península Ibèrica. Doncs també aquí teníem mines i teníem miners. I, per exemple, només cal anar aquí al Baix Segrià, vull dir, tenim tots aquests pobles, mira, a Torres de Segre, per exemple, la patrona, quina és? Santa Bàrbara.
Ah.
Santa Bàrbara, per què? Perquè és la patrona dels miners, la patrona de quan troni, que la gent s'encomanava Santa Bàrbara. Sant Lluc, Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara, no mos deixeu. Hi havia mines aquí a Torres de Segre i tot l'indret, hi havia mines, però també teníem mines a d'altres indrets, i fins i tot hi havia un lloc que en volem parlar avui, que els miners que van vindre, van canviar la configuració del poble. I d'un poble mort, sense perspectiva de tirar endavant, lo van convertir quasi que en un oasi americà.
Caram.
Em refereixo a Adrall, al Pirineu, i a l'Alt Urgell concretament, i les mines que hi havia. Va ser al primer terç del segle XX que les coses van canviar a Adrall. I aquest canvi va venir de la mà de la companyia de Fluido Eléctrico, que es va implantar a la població l'any 1927 i que va canviar la manera de viure tradicional. Cal dir que es va construir l'any 1927 l'edifici de la central tèrmica i a continuació es va iniciar l'explotació de l'hulla per abastar-la. Però el volum d'aquesta iniciativa era molt més gran, ja que l'energia que es produïa servia per al subministrament de la gran urb barcelonina, indret al qual hi arribava gràcies a una xarxa de 4.000 torres elèctriques. 5 anys després, el 1932, aquí es va produir l'arribada d'un nombrós grup de minaires, bàsicament de Santander. Què van passar amb aquests minaires? Doncs això es va notar en l'economia, tant d'Adrall com dels pobles de l'entorn. Ja que aquells miners que cobraven un bon sou llavors feien córrer els diners d'una manera o d'una altra, perquè quan hi ha diners, doncs corren. Clar. Això és igual com quan veus fum, el foc, has de treure fum per un lloc o altre.
Sí,
eh?
Sí, està clar.
I aquí a Adrall, doncs, què va passar? Doncs que les cases van agafar hostes, els hostals van proliferar, agafar vida Cal Molins, que era un bar amb sala de ball, que era el sinònim del Molino barceloní. Imagina't, un poble del Pirineu amb varietats com el Molino barceloní. i també va arreglar el cinema, cosa que mai no hagués estat possible en un petit poble del Pirineu Lleidatà. Què va passar? Doncs que passada la Guerra Civil això va canviar. Alguna cosa però encara queda d'aquells moments, com per exemple el fet de que la xarxa de 4.000 torres elèctriques és la que avui es fa servir, amb algun afegit necessari, per portar fins al cap i casal de Catalunya, és a dir, a Barcelona, el corrent elèctric que es genera a les centrals del Pirineu. Tota una infraestructura, tota una realitat que avui també ens ha desaparegut i que va servir perquè Adrall canviés la seva fesonomia, el seu mirall de presentació, gràcies als miners i a les mines d'ulla que hi havia allí.
Clar.
Ja veus, que les coses
però
van
això,
canviant.
Clar, això ara ja, és que clar, no n'hi ha cap, no, amb explotació?
Amb que, a veure, hi ha algun petit, per aquí al Baix Segre, encara hi havia fa 4 dies, encara hi havia alguna extracció de carbó, etc. Però tot això avui, que jo sàpiga,
no funciona.
De cap. I vull dir, és una finestra, com deies tu, de record, d'un altre temps que va ser, que va produir molt una economia sanejada i que va canviar la fesonomia dels pobles, perquè ja em diràs tu que avui dia en un poble del petit Pirineu ens diguessin que hi havia cine, no ens ho creuríem, i a canvi pues, es va muntar aquí un cinema per la distracció, perquè pagaven bé, perquè tenien diners, de tots aquests miners que van arribar de Santander.
Clar.
I d'altres que s'hi van afegir.
Clar. Doncs això és com de vegades a la ciutat, quan fa molt temps que no passes per un barri o per algun carrer, i quan hi tornes a passar t'adones, ui, aquella casa tan antiga ja no hi és, ja l'han tombat i ha canviat una mica la fisonomia del carrer, que això passa, eh? Les ciutats sí. Potser van molt lentes, però estan vives, van canviant, o el traç d'algun carrer o alguna història, doncs el que és a nivell de territori i les professions, fixeu-vos que a poc també van canviant, eh?
Tot canvia, Ricard, tot canvia. Mira, posant un exemple claríssim, tant tu com jo mateix, vull dir, vivim en una ciutat que no és la que vam conèixer de petit.
No.
I el meu poble, per exemple, Puiggròs, no és el que jo vaig conèixer de petit. Puiggròs jo vaig conèixer amb refugis de la Guerra Civil, amb els carrers sense asfaltar, amb els carros, amb les mules, etcètera, etcètera. Tot un estil de vida que avui dia la gent jove ja no saben el que és. No hi havia ni llum. Anaves amb el llum de ganxo per dins de casa i quan va arribar la llum, amb una bombeta servia per tota casa. Avui dia, sense la llum, era l'altre dia que va marxar la llum aquí a Lleida, doncs em deien alguns que has de problemes a l'Arnau per la ventilació de la gent que tenen de Covid.
Sí.
És a dir, és tot un canvi brutal.
Avui en dia, sense electricitat ni internet, perquè ara ja hi podem sumar, estar connectats a internet, poca broma que hi ha moltes empreses, moltes feines que patirien, eh? O sigui, ara mateix, sense llum i sense internet, aquí la ràdio, per exemple, vull dir, no cal que fem res, eh? O sigui, a la que se'n va de llum, sí que tenim els nostres serveis d'emergència, però que tenen una durada limitada, per entendre'ns, eh? I sense internet, vaja, ens costaria molt, tirar endavant, i abans es tirava, i es feia. Per tant, és veritat que tot va canviant, i des d'aquesta finestra dels records amb el Joan Bellmunt, cada 2 setmanes en parlem i ho recordem, perquè de vegades sí que val la pena, ni que sigui ara aquests 10 minutets, posar el fre, parar un moment, girar-te i mirar-te-ho i dir, oh, caram, com ha canviat, no? Veiem, l'evolució no és dolenta de per si, però a vegades val la pena mirar, bueno, que l'evolució sigui sostenible i sigui humana, que de vegades es perd una mica aquests valors. Per tant, això és el que fem cada 2 setmanes amb el Joan Bellmunt, recordant aquestes històries que de vegades hem oblidat i que no fa tant temps, que no fa tants anys.
A veure, quanta gent s'ha plantejat o quanta gent ha valorat aquestes 4.000 torres elèctriques que portaven el llum des del Pirineu fins a Barcelona, ciutat. Poca gent s'ho ha plantejat.
No,
avui
no.
Ha canviat, no? Avui es genera energia de moltes maneres, tant, vull dir, des d'Ascó, se'n fa des dels molins de vent que estan posant, s'està creant l'energia eòlica, vull dir, etcètera, les plaques, etcètera, tot ha canviat, no?
Tot ha canviat.
I, en canvi, vull dir, doncs, fa 4 dies que es depenia bàsicament dels salts de l'aigua i de crear l'energia al Pirineu per transportar-la a la gran ciutat.
Sí. Bueno, tot ha canviat, Joan, però tu no canviïs, eh?
Bueno, no sé, Ricard.
No canviïs, no.
El temps, saps què és el que corre més amb aquest món?
Sí, el temps,
diu,
que va molt ràpid.
Diu la llebre, diu no, la llebre no, que corre, perquè els galgos, els gossos l'agafen. El que corre més és el temps que no s'atura.
No, tens tota la raó. A més, és inexorable, com diuen, eh?
Que sí.
En fi, Joan Bellmunt, escolta, que m'alegro molt d'escoltar-te.
Jo també, i fins la setmana d'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies, i tant. Cuida't, una abraçada.
Igualment, adéu.
I arribem a la una, sent els horaris, per cert, que si has d'entrar a la web de del CEPE, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, està caigut per un atac informàtic. En parlem després, eh? Sent els horaris i tornem al migdia de COPE Lleida.
És la una, són les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora afecta a miles de personas en este justo instante en toda España. Un virus informático mantiene paralizada toda la actividad del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. Es un problema añadido al colapso de las oficinas del antiguo INEM y los que en estos momentos se disponen a realizar un trámite telemático. El virus afecta a la actividad del SEPE de toda España. Susana Moneo, buenas tardes.
Sí, Antonio, buenas tardes. El organismo ha informado de esta situación a través de un tuit en el que dice simplemente que no está disponible por causas ajenas al organismo y que se avisará cuando vuelvan a estar operativos. Este es el servicio encargado de las prestaciones por desempleo, también de los ERTEs, con lo que han quedado paralizados todos los trámites y operaciones. Ha suspendido cualquier actividad en las oficinas, no están disponibles tampoco ni su página web ni su sede electrónica. Según hemos podido saber, el virus sería de la familia ransomware, que consigue acceder a archivos y secuestra datos para posteriormente pedir un rescate a cambio. Por tanto, es especialmente preocupante por toda la información que maneja el SEPE de empresas y de trabajadores.
Luis Bárcena redobla su ofensiva contra Mariano Rajoy. El extesorero dice que conocía la financiación irregular del Partido Popular. Ha terminado la declaración de Bárcenas en el juicio por la supuesta caja B del partido. Y el tesorero ha cargado contra Rajoy, acusado de cobardía a la antigua cúpula del Partido Popular, Patricia Rossetti.
Sigue con su ataque y tacha de cobarde a la antigua cúpula del PP por no querer dar la cara y reconocer que el partido se financió irregularmente. Bárcenas insiste en que los papeles de la caja B son ciertos de principio a fin y ha querido contar una reunión que tuvo con Rajoy a instancias de Arenas por un saldo en la caja B. Dice que Arenas le dijo que se desentendiese y le entregase el sobre a Rajoy.
Yo subo al despacho de Mariano Rajoy, le entrego la cantidad y le enseño las dos últimas hojas, me parece que eran, para que él viese, en fin, cómo llevábamos ese tema. Él me pregunta, y dice, Luis, ¿pero cómo podéis llevar esto?
Y dice que Rajoy destruyó en la trituradora esos papeles que eran fotocopias.
Más de 92.000 personas opositan ya en nuestro país y con la pandemia el número sigue subiendo. Muchos se han planteado opositar ante la crisis del coronavirus y también por el aumento de ofertas de empleo público. Celia Hernández.
A María el confinamiento no le ha beneficiado nada.
Nosotros solemos estudiar como con una fecha límite y la incertidumbre de no saber cuándo van a ser cada posición te desmotiva.
La situación nos ha hecho adaptarnos a todo lo telemático, también en este sector. Antonio es director de una academia de teleoposiciones.
Estás a un clic de tu ordenador para abrir un temario, para descargarlo, para estudiar.
Y para Luis esta modalidad ha sido decisiva.
Nos conectamos a través de unas plataformas web para cantar los temas a los preparadores. Es una herramienta buenísima y que nos ha servido para preparar las oposiciones en lo que va del último año.
Sea como fuere, el deseo es el mismo, leer sus nombres en el BOE.
Neymar, que no va a estar mañana en el partido de Champions entre el PSG y el Barça. José Luis Corrochano.
Va a ser el primer partido de Joan Laporta como ganador de las elecciones. Es en París, con la dificultad de remontar un 4-1 de la ida. A esta hora, ruedas de prensa en Barcelona y noticia, como cuentas, importante en el Paris Saint-Germain. Cuéntanos, Víctor Navarro.
Está compareciendo en rueda de prensa Ronald Koeman. No ve nada imposible mañana, lo acaba de decir. Y hoy lo hacen desde Barcelona. Subirán al avión a las 4 de la tarde y lo harán sin Araujo, que finalmente no ha entrado en la convocatoria. Y también son baja Piqué, Roberto Coutinho y Ansu Fati. Frenkie de Jong ha hablado hace unos minutos y ha dicho que mañana van a intentar competir, dar buena imagen y que el objetivo es clasificarse, sobre todo aprovechando la baja de Neymar.
No, para mí Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo, entonces cuando él no está disponible para jugar, es para nosotros es mejor, más fácil, no sé cómo puedes decir, pero si Neymar no está en el equipo que juegas en contra es más fácil.
La cita del día en la Champions para nosotros es con el Sevilla en Dortmund contra el Borussia, con la necesidad de remontar un 3-2. El Sevilla pendiente de si pueden jugar Bono y Koundé. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:30. Y acabamos de confirmar con la familia el fallecimiento de Carlos Matallanas, periodista, exjugador de fútbol, premio José Francisco de tiempo de juego y símbolo de la lucha contra la ELA en España.
Carlos Matallanas. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de un proyecto educativo y misionero en el que ese medio que tanto nos gusta a ti y a mí, la radio, es la herramienta fundamental.
Por eso simpatizamos con este proyecto de los misioneros agustinos que tienen encomendado el vicariato apostólico de Iquitos al noroeste del Perú, que han lanzado una iniciativa para dotar a 7.000 familias de aparatos de radio para que la población infantil y juvenil de las comunidades indígenas de la selva amazónica puedan continuar con sus estudios desde casa. Desde los años 70 del pasado siglo, la Iglesia dispone en esa región de la emisora Radio La Voz de la Selva, que es un eficaz instrumento educativo, eso sí, siempre que se pueda acceder a sus emisiones. Por eso el proyecto contempla fabricar las radios y también mejorar la señal para que llegue con fuerza a todos los lugares de la selva. Esas, las diversas realidades del mundo agustiniano de la provincia de San Juan de Sahagún, aquí en España, van a colaborar en ese proyecto y nosotros lo vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la una, dimarts 9 de març del 2021, per sobre de 10 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada a la darrera hora informativa i de seguida parlem de gastronomia. A partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida cels poc ennuvolats, amb núvols d'evolució diurna al Pirineu que podran deixar xàfecs dispersos. La cota de neu estarà entre els 1.000 i els 1.400 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són en general més altes, amb unes màximes previstes de 16 graus a Lleida capital, de 15 a Balaguer, de 14 a Tàrrega, de 12 a la Seu d'Urgell i de 7 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant variable fluix amb predomini de la component oest. Si mirem ara de demà dimecres esperem un dia de temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars. Per últim, les temperatures diurnes pujaran al Pirineu i no canviaran gaire la resta, amb unes màximes previstes de 16 graus a la Seu d'Urgell, de 15 a Lleida, capital de Balaguer, de 13, finalment, a Viella i a Tàrrega. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recorda que amb successos ahir va morir un home en caure de la teulada d'una empresa frutícola de Serós mentre treballava. La víctima és un veí de Lleida de 58 anys i nacionalitat espanyola. També amb crònica judicial, presó provisional sense fiança pel jove de 26 anys que conduïa drogat i sense permís de conduir a Lleida. Va provocar un accident de trànsit a la Nacional 240 i es va donar la fuga, tot i que després el va agafar la Guàrdia Urbana. Ahir, 8 de març, Lleida va sortir al carrer, tot i la Covid-19, per reivindicar un Dia Internacional de la Dona Feminista i Anticapitalista. La coordinadora 8M i Marea Lila tornen a organitzar mobilitzacions per separat a la capital del Segrià. Per la seva part, dones de 14 àmbits van exposar les dificultats en la igualtat al seu sector a Lleida en l'acte institucional del 8M. Una protesta feminista va tornar a marcar l'acte, que es va dur a terme en un lloc diferent i més espaiós per la Covid-19. Va ser davant, al costat de la plaça Blas Infante, just al marge esquerre del riu Segre. I el Consorci del Museu de Lleida insisteix a denunciar judicialització i indefensió jurídica en el litigi per l'art. Destaca que institucions internacionals dedicades a la conservació del patrimoni defensen la unitat de les col·leccions. I en plana política local a l'Ajuntament de Lleida. Els socis del tripartit segellen la pau i aposten per mantenir el pacte. Esquerra, JxCat i Comú mostren la seva voluntat de continuïtat del govern en una reunió celebrada ahir després de la crisi generada pels tres contractes d'esports i que va suposar la sortida del govern del regidor d'esports i també la sortida del seu partit de JxCat. Ha quedat com regidor adscrit a l'Ajuntament de Lleida. Avui fa un any del primer positiu a la demarcació de Lleida per Covid-19. Avui fa un any. Després de 12 mesos, la tendència, evidentment es fan més proves ara que no pas els primers mesos, però la tendència de positius a la demarcació de Lleida és alta. És alta, és molt alta comparada amb d'altres demarcacions de població similar de la resta de l'estat espanyol. Avui mateix a la redacció miràvem xifres de Logronyo, per exemple, o d'altres llocs, o de les Illes Balears, i la incidència de casos positius és molt menor que no pas a la província de Lleida, cosa que no s'entén. Hem passat dels 1.000 casos al març i a l'abril de l'any passat, del 2020, de l'inici de la pandèmia, als 500 a l'agost, tornar als 1.000 al juny i després ja disparar-nos als 5.500 al juliol, 2.500 a l'agost, 1.500 al setembre, 5.000 a l'octubre, 4.400 al novembre, 3.200 al desembre, 5.200 al gener i 3.000 al mes de febrer. Per tant, són xifres reals i altes. Hores d'ara es mantenen en 126 els hospitalitzats per Covid-19 a Ponent i els crítics, els que estan a la UCI, han pujat a 21, 3 més que ahir, un més ahir respecte a abans d'ahir, per tant 4 més que fa 2 dies. Hores d'ara, al Pla de Lleida tenim el risc de rebrot situat als 277 punts i la RT que ha pujat de l'1 al 1,05. Tenim 33.114 persones vacunades amb una primera dosi i 12.554 amb la segona dosi. Dic aquesta xifra perquè fa dies que no parlem de les vacunacions i les vacunacions s'han estancat. I no només s'han estancat, sinó que a més baixaran, perquè no arriben vacunes i no n'arribaran durant tot el mes de març. Ara parlarem d'aquestes xifres. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està als 293 punts i la RT ha pujat 4 centèsimes i segueix per sota de l'1 a 0,78. A nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot està per sota dels 200 punts per primera vegada des del dia 8 de desembre. I la RT està a 0,92. Com deia, no arriben les vacunes. En les properes setmanes n'arribaran poques a Lleida, igual que a tot Catalunya. Sanitat diu que a l'abril n'hi haurà més de Pfizer i s'obre a aplicar la d'AstraZeneca a majors de 55 anys. Per tant, les xifres de vacunacions durant tot el que queda del mes de març seguiran sent molt baixes. Hores d'ara, amb el ritme actual, segons els càlculs, això és matemàtica, no arribaríem a la vacunació pràcticament total de la població catalana fins a final del mes d'octubre de l'any 2022. Això amb el ritme actual. No parlo del 70% d'això que diuen del ramat, no. Parlo de la totalitat de la població, final de l'octubre del 2022, això sí, mantenint el ritme actual, que és baix, que s'espera que pugi, però ja fa dies que s'espera que pugi i de moment no puja. Per cert, i ja per acabar, la Guàrdia Urbana, canviant de tema, parlem de circulació, de Lleida 30, d'una ciutat on ha posat el 87% de carrers a 30 km per hora i on s'ha posat el radar ja a funcionar. El primer mes només t'advertien, sempre i quan no fos més de 50 km per hora. A partir de llavors, a partir del desembre, ja es multa. Doncs la Guàrdia Urbana, el radar de la Guàrdia Urbana, ha controlat a 10.679 vehicles amb el radar mòbil. Des de llavors, des de l'1 de desembre fins al 28 de febrer, 3 mesos. 10.679 vehicles han passat per davant del radar mòbil, a zona limitada a 30, de les quals s'han denunciat el 9,1% de cotxes, 970 multes. I ull amb aquestes multes, perquè en una zona 30, si el radar t'enxampa i la teva velocitat és de 31 a 50 km per hora, són 100 euros de multa. I ja està. Si t'enganxen entre 51 i 60 km per hora, són 300 euros de multa i 2 punts del carnet de conduir. Si la teva velocitat està entre 61 i 70 km per hora, són 400 euros de multa i 4 punts. Això amb un tram de 30 km per hora. Per tant, recordem que quan anem per qualsevol carrer de Lleida, pràcticament tots, el 87%, la velocitat màxima és de 30 km per hora i que per seguretat no l'hem de passar, però també per evitar una multa que, escolta, si vas malament, si arribes malament a final de mes, són uns diners que fan una ràbia pagar-los. Fa ràbia, encara que, mira, t'hagis despistat i t'hagi enganxat el radar, fa molta ràbia pagar una multa de trànsit. Per tant, si s'ha d'anar a 30, doncs haurem d'anar a 30. Va, fem una pausa ràpida i parlem de gastronomia amb el Felip Urbano.
Assaja sempre al costat de la pagesia. Assaja sempre al costat de la ramaderia. Assaja sempre al costat del sector agroalimentari. Assaja sempre al teu costat.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I comencem l'espai de gastronomia, camí cap a 2:15. Ja saps que estem ben acompanyats sempre amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bon dia, què tal? Com estem?
Molt bé, i tu?
Bueno, mira, una setmana més. Una setmana menys, no ho sé, però bueno, anem sumant, la veritat, anem sumant.
Home, mira, jo en aquestes alçades pot ser que comencem ja a dir una setmana menys, eh?
Menys?
No sé.
Bueno, va. Bueno, okay. Sembla que ara ens deixaran obrir de 7 i mitja a 5.
Sí, home.
Bueno,
ja esteu oberts.
Sí, no, des d'ahir ja vam començar. Claro. Vull dir que, en principi, pues, bueno, però si d'aquí poc també canvien una miqueta la restricció del 30 al 50 a l'interior i, bueno, anem funcionant.
Clar, perquè aquí el problema és restaurants i bars que, per la seva ubicació, no tinguin terrassa. Clar, són perjudicats, eh?
Sí, complicat, perquè el 30% a l'aforo, bueno, està bé. Bueno, està bé. Bueno, no ens queixarem més, intentarem fer...
Bueno, a veure, un 30% és baix, eh? És un 30%. Vull dir que donar-li 1.000 voltes, però és un 30% només, per entendre'ns, eh? O sigui, és menys de la meitat. És poc, és poc. Sí, sí, sí. En fi, escolta, per cert, avui canviem una mica de... Bueno, canviem una mica de tema, tot i que estem al tema gastronòmic.
Sí, avui, a part que tornem a Lleida, que sempre hem de pensar que sí. No hem d'oblidar Lleida, això està clar, i parlarem, bueno, avui... ahir vaig fer un post a l'Instagram i vaig ficar, no?, que amb el programa d'avui, pues, li ficàvem la guinda al pastel, no?
Mira, mai millor dit.
Sí. I evidentment, pues, bueno, aquí lo tens a l'altre costat i ja ens explicarà ell i vull que expliqui coses de les mones i, bueno, pues, jo crec que és dels grans que tenim a Lleida, no?
Molt bé. Josep Ramon Cases, pastisser de de Lleida, de que té la seva empresa que es diu Sucre i Disseny. Josep Ramon Cases, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Home, això no sé si t'ho han dit mai, suposo que sí, com deia el Felip, allò per tancar el tema. No, posem la cirereta allà del pastís.
Bueno, la veritat és que tenim un repte molt difícil dels pastissers, perquè, com aquell que diu, és l'última cosa que el client rep del restaurant, no? A part sí. del cafè i tot això, és l'últim que menja. Llavors, sempre tenim un repte de deixar el pavelló penal.
Home, doncs tens tota la raó, perquè, Felip, jo ja sé que tots els plats són importants, però és veritat que al final les postres són com allò que t'acaba de rematar i potser el del que te'n recordes més,
Bueno, jo crec que això és important.
Sí.
Agafen el telèfon a l'aperitiu i sempre està claríssim que el postre, que és la part final de la festa, té la mateixa importància que al principi. Si això falla, ostres, igual falla tot el que has fet.
No, totalment d'acord, Felip, però no em negaràs que al final és com el fi de festa, les postres.
Sí, pot ser el tancament de la festa i últimament també se fan, jo faig bastants maridatges amb el postre també, perquè hi ha un ventall molt gran, i el Sant Ramon ja ens ho dirà, no? Però té que ser... Igual, per mi és igual d'important que al principi.
Bueno.
És més, que després d'una bona festa, d'un bon homenatge, si acabes ja amb fogos artificials, com diem, això és la bomba.
Perfecte. Josep Ramon, escolta...
És tan important al final com els preliminars, no?
No, totalment d'acord. Josep Ramon, on t'estem trucant? On estàs?
Bueno, jo soc de Lleida, jo tinc una pastisseria al Carràs, que es diu Sucre i Disseny, que aquest any passat ja vam fer 15 anys que vam obrir.
Déu-n'hi-do, 15 anys.
És una pastisseria que en un principi, la nostra visió, perquè jo vinc del món de la restauració, era ideada sobretot per ajudar els nostres companys cuiners amb això, no? Al poder fer el servei del postre, que tant problema donava per mancar d'espai, per mancar de gent adequada, professional... I llavors vam dir, nosaltres muntem un petit espai per donar suport a aquests companys. I al final també vam vendre al públic al carrer i ja ha sigut això, una doble vessant, venda al restaurant i també venda al cuquit.
Estic a la vostra plana web, www.sucreidisseny.com, tot junt, sucreidisseny.com. Ve que teniu venda online també,
Sí, també, sí, ja fa 15 anys que la teníem, la vam deixar de fer anar perquè després de 10 anys no vam tindre cap compra online, perquè imagina't, en 15 anys venda online era com
algo
molt massa novedor, no? I ens trobem que ara actualment s'està tornant tot a vendre online i estem generant diferents tipus de producte en què tu puguis enviar-ho a domicili.
Clar, no, per això t'ho deia, perquè clar, dic ara, aquest darrer any, per sort o per desgràcia, tot el que és el negoci online doncs s'ha impulsat, i va que vosaltres també ho teniu, a www.sucreidisseny.com. Escolta, fa 15 anys que vau obrir, em dius, i tu venies abans del món de la restauració. Escolta, d'on et ve tot el tema de la gastronomia? Teniu arrels familiars o simplement de petit et va agradar?
Diguéssim que és una mica estrany, perquè ma mare es dedicava era cuinera de la llar de Sant Josep, que abans estava en el que és ara la biblioteca
sí.
i tot aquell espai de la maternitat que era per allà, de la del museu, i ja estaven les monges, i ma mare estava de cuinera allà. Jo de petit sempre anàvem a buscar-la a mon pare, me'n recordo molt dels records aquests d'anar-la a buscar, de veure com era una cuina supergran, quan feien les mones era algo espectacular, totes les mones posades, les figures, quan feien els menjar, les cassoles, el xup-xup. Era algo com a molt, molt fantàstic, no?
Que et va captivar, vaja.
Sí, després mon germà se va dedicar a l'hostaleria i com que el germà petit sempre vol ser com el germà gran, jo vaig dir, si te vas, jo també. I bueno, la veritat que me va enganxar molt, vaig començar a seguir a Àlex.
Sí, sí, t'escolto.
Ah, vale. Vaig començar a estudiar l'ES i després de l'ES vaig vindre a Lleida i a Lleida ja vaig rondar una miqueta el de manera més internacional.
El que passa és que tu, quines tasques feies amb el teu germà?
No, el meu germà va anar a estudiar a l'ES perquè abans, recordem, quan érem més joves, fèiem el 8 de BGD, i llavors el 8 de BGD i anàs a fer l'AGP o batxillerat. I aquí encara no hi havia l'escola d'hostaleria i mon germà s'ha de tindre que anar fora.
Déu-n'hi-do, eh?
Teníem 14-15 anys. I quan jo vaig voler també seguir les passes de mon germà, aquí ja s'havia obert l'escola d'hostaleria, però jo vaig decidir marxar-me fora perquè també tenia l'inquietud de començar a viure una mica la vida sense els pares, no?
Sí.
En una època no tota jove. I la veritat que molt content de la decisió, perquè anar-te'n a un lloc on estàs sol, va ser tot una experiència.
Home, és tot una experiència. Quan fas el canvi, o quan dius, escolta, anem a centrar-nos i anem a buscar el tema de la pastisseria?
Doncs jo, quan jo vaig estudiar hostaleria, sempre, allà on sempre t'hi fiquen, el primer lloc on tu comences a treballar en un restaurant, normalment és a les amanides i a les postres. És potser el més fàcil, el més pràctic i ràpid, no?
Sí.
Amanides i flams. I me'n recordo que com vaig començar a treballar en un hotel a Viella, que es diu Hotel Tuca,
sí.
I que estava, ara potser ja no segueix sent un hotel de molta qualitat, però abans que els hotels eren una altra història. I llavors jo tenia que fer els flams, tenia que fer les cremes, i jo m'agrada molt llegir, i vaig començar a fer que si se tenia que fer un flam, doncs jo feia un flam de xocolata, un flam de coco, un flam de caramelo, anava canviant.
Clar.
Que tindria 17 anys o... i tenia inquietud d'anar canviant les coses. I allò de la pastilleria, doncs, m'ha començat a agradar, perquè al final, visualment, veies un postre que tenia un volum, tenia uns colors, tenia uns moviments, que els plats principals o les amanides o les deixen, els tenia llavors, no?
Clar.
I al final, quan vaig anar a fer unes pràctiques al Bulli, vaig veure que la pastisseria era algo... era com el màgic. Era unes figures de xocolata, era com algo que era molt impossible de fer-ho en cuina. I vaig dir, jo tinc que fer pastisseria.
A més, s'ha avançat molt amb aquest camp. Bueno, amb la gastronomia en general, però el tema de les postres, vull dir, hi ha virgueries, i a més hi ha explicacions científiques al darrere. Aquí Felip, al programa, ja hem tingut especialistes que ens han explicat una mica, perquè clar, jo això, que s'ha avançat molt en aquest camp, moltíssim.
Sí, molt, i cada cop més,
Clar.
També tenim més clar també que aquesta última part de l'àpat és superimportant també.
Clar. Josep Ramon, escolta, una de les dates potser més marcades, una de les, perquè n'hi ha unes quantes,
Per sort, que ara amb la pandèmia que tenim dates...
Correcte.
Treballar.
Aquí a Catalunya és el final de la Setmana Santa, que és el Dia de la Mona. I clar, el Dia de la Mona ja fa molts anys que sempre doncs, es veu aquelles obres d'art, a vegades amb figures... Que es posen damunt de la mona o amb una mona ja feta, o sigui, la mona, el pastís, vull dir, fet de manera espectacular. Fins i tot en pandèmia, jo crec que l'any passat ja va respondre la gent, i aquest any segur també, la gent vol la seva mona,
Sí, sí, mira, l'any passat, l'experiència de l'any passat va ser molt, de molt contrastos, perquè justament, el meu pare va morir el 30 de març per la pandèmia.
Ah, caram!
I nosaltres ja estàvem començant a preparar tot el que era de Pasqua i vam dir que tancàvem perquè no teníem força per continuar o per poder acabar tot el que teníem.
Ostres, Josep Ramon, quin cop, doncs, el 2020?
Sí. Va ser duríssim. Però, mira, vam parlar amb la meva dona, que és
copropietària també de l'establiment, i vam dir, escolta'm, el teu pare de tota la vida era autònom. I què vol dir això? Que en una cosa com l'altra, al final t'has de treure les castanyes, no?
Yeah.
I ell segurament que hagués continuat treballant. I mira, vam decidir de tirar endavant. I ostres, quina sorpresa va ser que possiblement va ser de les Pasques més importants que des que va morir. Perquè el fet de que la gent no es va poder moure de casa, després ens vam associar o juntar amb un col·lectiu de pastissers que es deia Més Mones Que Mai, o Cap Nen Sense Mona, i hi havia molta gent que te trucava pues, perquè li portessis la mona a casa del fillol.
Sí.
I molts dels fillols no sabien que tenien mona, se pensaven que no tenien mona. I quan arribaves a casa amb la mona...
Va ser un detall maquíssim. Aquí m'han enviat més d'una fotografia, és veritat, recordo aquesta campanya, i és veritat, al final la canalla, que no poden mentir, que expressen el que senten, suposo que obrir la porta i entrar en aquesta caixa i veure aquestes cares, és, la veritat és que és satisfactori total, eh?
Després de tot el que em va passar a mi, clar, per mi va ser el millor d'aquella època.
Una bona teràpia, en el fons.
Sí.
Molt bé. Escolta, Josep Ramon, no sé, ja saps que cada any hi ha alguna temàtica pel tema de la mona. No sé si aquest any hi ha alguna en relació amb la pandèmia, les vacunes, o no. O canviem de tema i ens oblidem de tot això.
Jo, així de manera de xascarrilla, li dic a la dona, nosaltres fem i diu, ni si t'ocorreixi. Si t'ocorreixi. Vamos.
Només ens faltaria veure-ho a la mona, ja.
Ni ratpenats, ni res. Sí, prohibits. Hi ha temes prohibits, però aquestes prohibits. No. Jo, com que, saps què passa? Com que tinc un fill de 11 anys, 10-11 anys que farà, és la meva inspiració i fem, cada any fem un estudi de mercat al seu col·le.
Ell va
un full i comença, bueno, aquest any què voleu? I ell me diu 4 o 5 propostes i ja, el que passa que les he de filtrar una mica perquè surten cada una.
Felip, això és estudi de camp.
I tant.
Oh, i aquest és real, eh? Aquest és molt real, aquest.
Vaja.
Déu-n'hi-do. Molt bé, Josep Ramon...
S'ha de tindre sempre algun infiltrat.
No, que sí. Que sí, és ideal. Josep Ramon Casas és pastisser. Els trobeu a internet a www.sucreidisseny.com i a les xarxes socials, evidentment. I bueno, aquest any, a la web ja us ho dic, que tenen venda online de dolç i de salat. Que jo ja he vist la meva coca salada, també, la meva coca de recapte.
Sí, sí, sí.
Vull dir que jo per allí parlarem.
No, fem de tot, la veritat que també des de fa 15 anys que fem panetone i és una de les elaboracions que a nosaltres ens agrada més, ens cautiva més, ens porta més una miqueta més de corcoll, perquè el panetone és una elaboració, diguéssim, que de pastisseria de les més complicades que hi ha. I, ostres, i cada vegada n'estem fent més i és el que quasi més enviem a fora. A Lugo, a Madrid, l'altre dia vam enviar a València. Ja l'he dit. No, contents, molt contents.
Molt bé. Doncs a www.sucreidisseny.com. Escolta, Josep Ramon, que ha estat un plaer conèixer-te, que m'he quedat amb ganes de parlar de més coses, però bueno, ja...
Sí, jo també, d'explicar-les.
Ja buscarem. Escolta, dins del que càpigui, i feu-li un homenatge ben maco al teu pare, aquest mes de març.
Esperem que passi tot això una miqueta, i com que ell era de Gramunt, tenim ganes d'anar a fer una missa, perquè com que no vam poder fer...
Clar.
...com Déu mane...
Que clar, no s'ha pogut fer res. Josep Ramon, encantat de conèixer-te, una abraçada.
Moltes gràcies.
Josep Ramon, cuida't, nos veiem.
Igualment, Felip.
Un petó a la rèmia del tio, cuida't, adéu.
Adéu, una abraçada.
Bueno, mira, el que m'ha agradat, Felip, és que almenys no ficarem històries de la pandèmia damunt de la mona, mira, que quasi millor, eh?
Sí, home.
Ja ho veiem cada dia, tampoc cal ficar-ho damunt del pastís, només ens faltaria això, ja.
Segueix l'alegria i el que sempre ha sigut la mona, no?, aquí a Catalunya, i ja està.
I tant que sí. Felip Urbano, escolta, ben dolç que ha estat avui això, eh?
Sí, hem ficat una mica més d'alegria, no?, amb aquests temps de la pandèmia que encara portem, però bueno...
Escolta, mira, no, et volia preguntar, perquè normalment la gent, t'ho dic com a sommelier, la gent fa, no, el postre dolç, un cava.
Bueno, bueno, depèn. No, bueno, està clar que aquí, i això ho hem parlat, no? El cava per postres, pues sempre, a vegades, això ha fet mal, aquest tipus de vi, no? Però ara ja, més, bueno, pues podem fer fins a, des d'un sake, també, com hem passat a vegades, un espumós. Home, tu saps que jo sempre tinc que ficar sake.
Sí, sí, ja ho veig.
Un espumós, vi dolç, evidentment, un PX, que a vegades hem tingut aquí a gent de Montilla,
aquest,
també.
Aquest és boníssim, el va enviar l'amic teu, aquest és molt bo, eh?
Això és espectacular, sí, per una xocolata negra, com ara que tenim el tema de la mona aquí damunt ja, no? I, bueno, jo crec que és un espumós, un cava. Bueno, com diuen els padrins, pues bueno, pues sí, perquè això sempre va bé, unes burbujitas, no?
Home, però, a veure, jo recordo el meu padrí el dia que estava content i el diumenge que celebrava amb algo, trau el xampany pel postre.
Sí, 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 però per això que això a vegades ha fet mal, no?
Que sí, que sí.
El típic tòpic aquell del cava per postres, pues, que no sigo sempre així.
A mi, jo t'he de dir que a mi m'ha sentat sempre molt millor veure-me'l mentre, durant el sopar o el dinar, sí, que no pas guardar-lo pel postre, eh? Però bueno, això sí, cadascú, vull dir que ja veieu que el Felip ens dona, ha parlat de vi dolç, ha parlat de cava igualment, ha parlat del sake, o sigui que ja veieu que hi ha moltes opcions, que aquesta és la gràcia. Felip Urbano, sommelier, com sempre, gràcies per acompanyar-nos.
Igualment, cuida't, una abraçada.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals. Desbrossadores laterals. Grades rotatives. Cultivadors grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc. 973-560017. Li assessorem. O a maquinariaferro.com.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la polinització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, ara sí, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, dimarts, 9 de març del 2021. Ja saps que toca ara la tertúlia dels polítics, Com sempre, i jo ho dic sempre, que això no és premeditat, que nosaltres convidem els partits polítics i els partits trien i ens envien, però escolta, que sempre tenim majoria de dones, afortunadament, dic afortunadament des del punt de vista de que com que encara no està la cosa igualada, i ja que estem a l'endemà del 8 de març, doncs reivindico des de Cope Lleida justament això, la nostra tertúlia de polítics des de fa molts i molts anys, com a mínim hi ha paritat, i si no n'hi ha, hi ha més dones que homes. Marisa Xandri, del Partit Popular, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Maria Borrell, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Elena Ferre, del Comú de Lleida, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I Anna Campos, de Junts per Catalunya, què tal? Bon dia.
Hola.
Espera que momentàniament s'havia desconnectat el Joan Queralt i s'havia quedat tot de dones aquí. Joan Queralt, del PSC, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Jo dic, ara he dit això perquè estava connectat i ha marxat. Jo dic, el Joan ha marxat.
Sí, no. Estic aquí amb el mòbil de l'Enric i aquí fent una miqueta d'invents informàtics, però al final ja es tornem a ser.
Bueno, ja està, no? T'escoltem bé i, per tant, això és el més important. Per cert, Anna Campos, què tal, com estàs?
Pues bé, molt bé, moltes gràcies i disculpa que l'altre dia no em vaig poder
connectar. No t'ho deia per això.
I a més ara veuràs de fondo que estic al cotxe perquè també vinc d'una altra reunió, però dic, bueno, em connecto com sigui.
Però estàs aparcada,
Sí, estic aparcada.
No, et volia preguntar, dic, si ja estem sense rastre de Covid-19.
Ah, sense, vam tenir molta sort, la veritat, perquè ens va agafar molt suavet i després vam tenir uns dies de aquells símptomes que tothom explica de cansament, mal de cap... Vam tenir uns quants dies, però després ja es va acabar tot, bueno, i no en tenim cap ara. Gràcies, eh?
Afortunadament, eh? Ho dic perquè...
Sí, afortunadament, sí.
Llegeixes de tot i, clar, no se sap mai, eh? Mm. Això és una loteria que no saps el que et toca perquè encara ho estan investigant. És a dir, això de, perquè hi ha persones que li afecta més i a d'altres menys, encara és una cosa que no sabem. De fet, avui...
No, no.
Avui fa un any... El 9 de març del 2020, avui fa un any, que es va detectar el primer positiu de Covid-19 a la demarcació de Lleida. Eh? O sigui, sí, en, sí. Jo sé que hi ha moments que sembla que el temps passi lentíssim, però al final ja ha passat un any i ja han passat mil coses aquest any.
La veritat és que una cosa que volia només comentar, ja que estem ara parlant de la Covid, és que una de les coses que ens va comentar les infermeres que ens van anar fent el seguiment és que precisament, a més, com que ha anat fent derivades aquest Covid, o sigui que ara hi ha aquestes altres cepes, i no vol dir que tu hagis passat una i no puguis ara agafar una altra. O sigui que no estem salvats, eh? Ni estem ara immunitzats.
Clar. Excuso a l'Ignasi Amor, que està de ruta i no es pot connectar. Bueno, escolteu, heu fumat la pipa de la pau, no?, a l'Ajuntament de Lleida. Llegint el comunicat que heu emès?
Pues sí, no? Tenim aquí l'Helena i jo com a representants, Helena.
Sí, una mica de la reunió que vam tenir ahir els tres socis de govern, la conclusió a la que vam arribar és que és inequívoca la voluntat de voler seguir treballant per la ciutat per part de les tres forces. Entenem doncs, que compartim el missatge de l'alcalde, en tant que no hem vingut aquí a que aquest projecte sigui una anècdota i, per tant, doncs ens emplacem a seguir treballant i a que el tema de les discrepàncies doncs, que n'ha hagut i en pot haver-hi doncs, a treballar-les, a parlar-ho i a millorar també la comunicació entre nosaltres.
Mm-hmm. Anna, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, jo crec que ho ha explicat molt bé l'Helena. Ens hem d'emplaçar a treballar per la ciutat i amb això continuarem.
Joan Queralt, des del partit de l'oposició.
Bueno, a mi em sembla perfecte que l'equip de govern firmin la pau i per com a llei de tal que vull és que el govern treballi per nosaltres. Però aquí no es tracta de fumar pipes de la pau ni de fer res. Si surten coses que s'han de denunciar, doncs s'han de denunciar, sigui per part de l'equip de govern, sigui per part de les comissions que són encarregades de fer-ho. I és així, o sigui, el problema, jo ja vull que l'equip de govern es porti bé i que avanci i que treballi per la ciutat. I a més, com a companys regidors que som, però si hi ha qüestions que no funcionen com han de funcionar, des del propi govern o des de fora, pues s'ha d'arribar i s'ha de treure l'aigua clara de qualsevol ombra de dubte que generi la gestió de l'equip de govern, sigui des de dins o sigui des de fora. Mm-hmm. Per això també és bo, de la mateixa manera que és bo que el govern funcioni, també és bo de que si hi ha algun problema que es resolgui.
No us vau arribar a plantejar en cap moment una moció de censura?
En cap moment, de res. Això d'una moció de censura, jo crec que l'alcalde Miquel Pollo, en un moment de nerviosisme generat per les desavinences que hi havia en aquell moment, doncs va pronunciar això, però nosaltres en cap moment ha sigut una cosa que ens ha plantejat, ni de bon tros.
Maria Borrell.
Sí, bueno, una mica el mateix que ha dit el Joan, no? Sempre ens alegrem de que l'equip de govern, en aquest cas, els tres partits, s'hagin assegut i finalment hagin decidit doncs, fer aquesta treva i tirar endavant en aquest cas el que els van encomanar tots els votants de la ciutat de Lleida, no? Que governessin aquesta ciutat. Això és el que han de fer i per això mateix s'haurà de veure també amb tots els projectes que tenim iniciats fins on els porten, si els porten a bon port o continuen treballant, perquè això és el que sempre ens diuen, no? Que estan treballant, doncs que es demostri aquest treball ja no només per la transparència o per la equanimitat del propi equip de govern, sinó per la ciutadania. No? Mm-hmm. Aquí de comptes, tots els representants públics que estem aquí ens devem a la ciutadania que ha depositat la confiança en nosaltres perquè treballem per ells.
Mm-hmm. Marisa.
Bé, bueno, seguint la línia dels meus companys, no, de la Maria i del Joan, doncs, bueno, jo crec que és una bona notícia, doncs, que els diferents grups del govern hagin tancat files, sobretot doncs, perquè és positiu pels lleidatans i lleidatanes, no? Que el que ha de fer el govern és governar per tots nosaltres, per tota la ciutadania, i en aquest sentit, doncs, evidentment, doncs, que els draps bruts doncs, s'han de rentar a casa, i que si hi ha discrepàncies, que evidentment hi han de ser, perquè sou tres grups diferents i amb maneres de pensar, doncs, en alguns casos contradictòries, doncs això penso que ho heu de resoldre entre vosaltres, no? I no pas que torni a succeir tot el que ha anat passant aquests darrers dies, que la veritat és que ha sigut bastant llestimós de cara pues, això, a la ciutadania. També, com molt bé deia el Joan, no, això no suposa donar carta blanca a tots els partits perquè facin el que vulguin sense cap tipus de control, no? Jo crec que si hi ha algun tipus de sospita d'alguna cosa que no es fa bé o que és poc transparent, ja no solament ho ha de denunciar l'oposició, els partits que estem a l'oposició, sinó també per part dels grups que esteu al mateix grup de govern. Uh-huh. I, bueno, i en aquest sentit també m'agradaria, no? Doncs les paraules que ha dit l'Helena, doncs crec que, bueno, que et felicito, no? perquè també Anton és un mea culpa, i que poques vegades, no, públicament alguns polítics, bueno, no ho fan, i penso que és d'agrair teu, no, Helena?
L'Helena ha aixecat la cella,
eh? No, és que ara no sabia, però no anava la Marisa, però vull que també, és a dir, és tan poc freqüent en l'àmbit polític entonar el mea culpa com que un altre partit ho reconegui. Llavors, en aquest sentit, també, doncs, que gràcies a la Marisa, nosaltres hem fet autocrítica, hem entès que algunes coses que no hem fet bé, i en aquest sentit, doncs, òbviament, quan vols que les coses funcionin, has de veure quina part de culpa tens, perquè si no estàs sent molt poc sincer amb tu mateix i amb la voluntat, doncs, de tirar endavant el projecte. Com dic, el Comú des del primer moment ha volgut formar part d'aquest govern. Ens reiterem en que no volem que la feina que estem fent doncs, quedi en res, i creiem que la ciutat s'ho mereix. Per tant, doncs, en aquest sentit, això, reiterar la voluntat i també agrair, doncs, en aquest cas, l'oposició ha estat molt respectuosa amb tot el que ha anat passant, i en aquest sentit crec que, bueno, no diria que ha estat exemple de política, perquè tampoc ha passat res de l'altre món, però sí que en aquest sentit, doncs, també agrair, no? Doncs als partits de l'oposició que han estat molt respectuosos en aquest cas, mentre potser els del govern feien públic segons quines coses.
Per cert, satisfetes de com va anar ahir el 8M a Lleida?
Doncs, bé, l'acte institucional sí que va estar protagonitzat per... bueno, va haver-hi moltes dones que van expressar, doncs, el seu manifest. Hi havia dones del col·lectiu trans, hi havia dones també, doncs, dels serveis de neteja, tot, dones migrades, i en aquest sentit felicitar a l'organització perquè va ser un acte, crec, molt plural, molt transversal, com ha de ser el feminisme, i sí que va estar, doncs, també va haver-hi un moment de més tensió en el que, doncs, un grup de dones joves, doncs, també es va voler fer pressionar l'acte d'una manera més cridanera o més polèmica. Nosaltres aquí no tenim res a dir. Al final, doncs, bueno, cadascú ha d'expressar com vol i com pot les seves proclames i reclames, però sí que la veritat és que com a dona et sap greu que es tapi la veu d'una altra dona quan el seu discurs, doncs, també ha de ser escoltat, i pot ser que la seva opressió sigui major que la teva, no? Perquè al final, totes les que estem aquí en aquesta tertúlia, jo em considero una privilegiada, i suposo que elles també, però, clar, quan pateixes una opressió en el sentit, doncs, que ets una dona trans, per exemple, una dona migrada, òbviament tens una doble opressió. En aquest sentit, crec que algunes hauríem de fer autocrítica.
La Maria Borrell deia que no amb el cap al principi de la teva intervenció.
Sí, bueno, sí, realment l'acte institucional va estar protagonitzat en aquest cas no per els polítics, sinó per les representants, en aquest cas de diferents institucions o de diferents col·lectius, i era la seva veu la que s'havia d'escoltar. Malauradament, veieix que amb el cap que no, perquè en aquest cas un petit grup, doncs, va intentar, bueno, sabotejar, no?, per dir d'alguna manera, l'acte, I per mi és lamentable, no?, que dones silencin a les dones, ¿vale?, que va ser una mica l'intent. Cadascú ha de portar les reivindicacions com vulgui, però en aquest cas ni les manifestacions amb aglomeracions de persones era el moment de fer-les. En aquest cas, el que va ser l'acte institucional, es van respectar absolutament totes les mesures de distància, d'aforament, d'ordre, i vam tenir l'exemple, no, de que un col·lectiu d'unes quantes persones, unes quantes dones en aquest cas, de molt curta edat, doncs van intentar això. No? Per mi és lamentable el fet de que dones silencien a dones, perquè més només precisament la representant en aquest cas del col·lectiu trans, que els va cridar molt l'atenció d'una manera molt subtil, però certament, o sigui, també ho va fer. Jo vaig trobar que en aquest cas va ser molt, molt encertat, no? Tothom té de manifestar-se, però ahir l'acte institucional no estava protagonitzat ni per polítics ni per institucions, sinó que la veu es donava a les dones en determinats col·lectius. I malauradament, per mi aquest acte va quedar deslluït, perquè van estar molta estona impedint que els discursos, o en aquest cas les paraules que ens dedicaven les membres d'aquests diferents col·lectius, es poguessin sentir de la manera que s'haguessin tingut de sentir, no?, amb la claretat absoluta. Una mica lamentar això, no?, perquè sí que tothom tenim les reivindicacions, però s'ha de ser molt respectuós, i quan posem ja, enfilem banderes, i sobretot, no?, el silenci a dones contra dones, ho trobo que realment
no és el moment. Recordo que l'acte institucional aquest any es va dur a terme al costat de la plaça Blas Infante. Ja sé que no és la plaça 8 de març, però com a marc i com a zona em va semblar, almenys per les fotografies, em va semblar espectacular, el lloc. A més, es va poder era a l'aire lliure, evidentment, i es va poder mantenir una distància de seguretat, que és el que s'aconsella avui en dia amb la Covid-19. Anna Campos.
Sí, jo primer de tot felicitar als organitzadors, perquè l'Institut Català de la Dona, en aquest cas, jo crec que va fer un acte institucional i, com ara deien les companyes de Tertúlia, desmarcat de la part política. I escoltar aquest testimoni d'aquestes dones de diferents col·lectius, tot i, com ara explicaven elles, la llàstima de que altres dones intentessin tapar-ho, i que, a més, felicitar des d'aquí a la Sílvia, perquè ella, com el seu testimoni que estava donant de dona trans, va fer molt bé d'intentar parar-les, tot i que ja dèiem que elles intentaven, al contrari, tapar la nostra reivindicació que fèiem a dins. L'acte en si va ser, jo crec que, molt ben organitzat, i a més, precisament amb això, amb el testimoni de diferents dones, de diferents col·lectius, amb les seves problemàtiques, tot i que la situació no pogués al final desenvolupar-se i potser escoltar alguns testimonis correctament per la crida de les altres. Però en si, felicitar l'Institut Català de la Dona, en aquest cas a la Carme Castelló, perquè realment va ser una molt bona organització, i una felicitació a totes les participants.
Seguim tenint com aquests dos bandos, per entendre'ns, a Lleida des de fa uns anys, Marisa?
Sí, jo vull dir que per ser una autèntica feminista crec que has de començar per respectar, no?, a totes les dones, i no solament les que pensen o actuen com tu, no? I en aquest cas, doncs, això, pues, ahir no ho vam veure, no?, per part d'això d'un col·lectiu, doncs, que va intentar, doncs, sabotejar l'acte institucional, que per mi crec que va estar molt bé, molt ben organitzat. També m'afegeixo amb aquestes felicitacions, doncs, a les organitzadores. I sobretot això em va agradar, no?, que no hi hagués la participació de cap polític, de cap color polític, i sinó que les protagonistes van ser realment les dones, que, bueno, que va ser un acte transversal, i on es van representar, crec que representaven a 15 sectors diferents de la societat, i per tant jo el valoro molt positivament, no?, al marge d'aquesta actuació que va haver per part de la coordinadora 8M, doncs, que, bueno, que em va semblar bastant lamentable, la veritat.
Joan Queralt, com a representant masculí a la tertúlia. Joan, espera, que ara haurem perdut el Joan. Bueno, mentre intentem recuperar la connexió, és el que té això de les videoconferències. Jo és que us vull assegudes aquí a l'estudi, però ja, a veure si ja milloren les xifres i les històries, perquè de veritat, gràcies a les noves tecnologies han pogut tirar en van aquest darrer any, evidentment, i benvingudes siguin, només faltaria, però vaja, vull dir que la proximitat humana, sisplau que no ens la treguin, ja, perquè ja es comença a trobar en falta. Vull dir, ara començarem amb això del primer aniversari, perquè ja sabeu que el 13 de març ja farà l'any que es van tancar les escoles, el 14 de març és l'any de l'estat d'alarma, i a partir d'aquí comencem a comptar allò d'un any i X dies més. Vull dir, ja es comença a fer tot llarg. Ens queden 6 minuts per arribar a les dues, us volia, canviant de tema radicalment, us volia preguntar, perquè clar, el dia 12 de març és el darrer dia en el que es podia constituir, es podia organitzar la reunió al Parlament de Catalunya. S'ha esperat el darrer dia i ja quasi ens comencem a oblidar que el 14 de febrer hi va haver unes eleccions i que no hi ha govern a la Generalitat i que, per tant, bueno, qui dia passa, any empeny, i aquí passen dies i de moment no hi ha, bueno, no hi ha govern i, per tant, no hi ha rumb, no hi ha res, hores d'ara. I la campanya de la fruita, per exemple, entre d'altres temes que hi ha sobre la taula que són urgents, avui revisava les xifres de positius que hi ha hagut, i a Lleida, o sigui, el juliol i agost va ser una barbaritat, doncs s'han de prendre decisions ja. Què creieu que passarà aquest 12 de març al Parlament? O sigui, ja hi ha previst quin govern està encara? Ho sabeu? Teniu informació privilegiada? O teniu la bola de vidre en la que dius, bueno, sí, passarà això? O què creieu que és més probable que passi? Marisa.
No sé, és complicat, no?
És que les quatre em dieu que no amb el cap.
No, però és que jo crec que hi ha molta opacitat, no?, sobre aquesta qüestió. I sí, el 12 de març, teòricament, hem de tenir ja un president o presidenta del Parlament i a partir d'aquí, doncs, hi ha, bueno, hi ha un nou govern de la Generalitat, però és que no sé si és que sóc jo o és en general que tenim molt poca informació de si s'estan duent pues converses entre els diferents partits, que segur que sí, està clar, però que a hores d'ara és difícil, doncs, de saber qui governarà la Generalitat. No sabem si ha tancat ja un pacte amb Esquerra, Junts i la CUP. No sé, potser l'Helena sap si el Comú formarà part d'aquest nou govern, però tot és una incògnita a dia d'avui, i la veritat és el que dius tu, que han apurat fins a l'últim moment,
sí,
no?
Helena,
hi ha moltes qüestions importants que s'han de tirar endavant.
Clar, això em sobte també, perquè vull dir, estem en una situació que necessitem agilitat i rapidesa, no? I això d'esgotar els terminis, jo no ho acabo d'entendre, i hi ha molta gent que tampoc. Helena, o sigui, al final això serà un Esquerra, Junts, CUP, Comuns, o no?
Clar, nosaltres vam fer una proposta a nivell de Parlament perquè hi hagués, doncs, un govern d'esquerres fort, però és que Esquerra no es mou ni un mil·límetre de la proposta inicial que va fer respecte al tema de governar amb Junts, i la veritat és que tampoc ho entenem, perquè és que només un minut després, per exemple, de que Esquerra fos ja presentés el seu programa del pla de xoc per salvaguardar, doncs, els mobles i la situació que tenim a Catalunya, que és prou dura, immediatament Junts ja va sortir a criticar-ho per Twitter, i que es vetarà des del Consell de Govern, que no ho podem permetre. Per tant, no entenem tampoc aquesta obsessió que té Esquerra en voler seguir amb Junts, perquè al final s'ha vist i s'ha demostrat que ha estat un govern ineficient, incapaç de donar respostes i solucions a la crisi que estem vivint, tant econòmica com sanitària. Nosaltres ens refermem en el fet, doncs, que
anem breu, sisplau,
el govern s'ha pogut pactar. I òbviament, doncs, amb el suport del PSC fora, però sembla que Esquerra, doncs, no la contempla, aquesta opció.
Anna, per al·lusions. De manera breu, sí. Que ens queden menys de 2 minuts.
No, molt breu, perquè no tinc informació. Llavors, vale. Jo crec que és impossible ara fer lo de la bola. Tampoc.
Res. La Maria no sé si també té la bola de vidre o no. Sí?
No em sembla que sí que la tinga, per la de dir.
Bueno, però vinga, llança't.
És broma, no, perquè no sé, hi havia molta pressa en fer eleccions per part de tant el Partit Socialista com d'Esquerra, i ara que tanta pressa tenien, ja es fan els ronsos. Encara no sabem també si se sentarà, en aquest cas, el senyor Illa a la investidura o no, tampoc no hi ha massa clar. I bueno, sí que, a veure, la part de la broma de la bola de vidre, el que sí que és cert és que tendremos más de lo mismo, o sigui, està claríssim que aquí al final segurament continuaran amb un pacte de Junts, Esquerra i
Espera
que la CUP, no? L'extrema esquerra...
Hem recuperat... Perdó, Maria, que hem recuperat el Joan... Sí. Joan, tens el micro tancat, perdó. Salvador Illa...
Ara sí, me sents?
Sí, Salvador Illa serà president o no?
Home, a mi m'agradaria.
No, ja, no és el que et pregunto.
Crec que seria molt bo per Catalunya, també. A veure, el que deies abans respecte a la pregunta que has fet. Què passarà? No ho sé. El que m'agradaria que passés sí que ho tinc molt clar, no? Me preocupa molt una reedició del fracàs un altre cop. O sigui, el govern format per Esquerra, per Junts i la CUP, ja sabem com ens ha portat. Ja portem molts anys patint un govern d'aquestes característiques i ara una reedició d'això, les conseqüències a mi em preocupen moltíssim.
Bueno, a veure si dimarts vinent podem estar ja parlant de fets realment. Maria Borrell, Marisa Chandri, Anna Campos, Elena Ferre i Joan Queralt, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Moltíssimes gràcies. Un saludo per tothom. Adéu-siau, bon dia.
I nosaltres que ja ens n'anem directes cap a les 2 de la tarda, recorda, jo ja sé que sóc molt pesat, la distància, mascareta, tota la història, que això no s'ha acabat, i que demà hi tornem a les 12:20. Soc el Ricard Álvarez.